Ramon, la senyora Rodríguez, el senyor Boix. He pres nota de les peticions de la senyora Isana Conesa, del senyor Gausa, del senyor Villasenyor, del senyor Granger, del senyor Ramon, de la senyora Rodríguez i del senyor Boix. És així? Doncs té la paraula en primer lloc la senyora Isana Conesa.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Un espai que ha patit una degradació evident és el Casino de la Floresta. Al setembre de 2002, l'equip de govern va decidir rehabilitar l'antic Casino de la Floresta. L'equip de govern va manifestar la intenció de començar la primera fase de restauració durant el 2003, sempre i quan els pressupostos municipals ho permetessin. Al maig de 2003, en campanya electoral, l'alcalde Lluís Recoder va anunciar que els projectes de Convergència i Unió pel districte de la Floresta passaven, entre d'altres, per la rehabilitació de l'antic casino. La primera fase de les obres de rehabilitació van finalitzar a principis de maig de 2004 amb un cost aproximat de 370.000 euros. L'equip de govern va decidir definir els usos de l'equipament abans d'iniciar la segona fase de rehabilitació del casino. Durant el 2006, l'equip de govern i veïns de la Floresta acorden traslladar els serveis del centre cívic de Can Llobet a l'antic casino del districte, tret del punt d'accés de la biblioteca. Els veïns donen llum verda al pla funcional proposat per l'àrea de cultura, tot i que presenten algunes esmenes i reclamen que la rehabilitació de l'equipament es completi aviat. En aquell moment, les entitats de la Floresta van posar de manifest que els pressupostos municipals de 2007 no contemplaven cap partida per iniciar la segona fase de rehabilitació. L'únic compromís de l'equip de govern va ser enllestir durant el 2007 el projecte executiu de rehabilitació. Senyors i senyores de Convergència i Unió, jo no sé si m'ha de contestar el senyor Joli, el senyor Requesens o el president del Consell de Districte de la Floresta, el senyor Amador, o potser fins i tot el senyor alcalde, però és increïble que s'inverteixin 370.000 euros en la rehabilitació de la primera fase del casino i es deixi perdre aquesta inversió per la no actuació de l'equip de govern durant uns anys. Per tant, la pregunta seria quin és el calendari per iniciar, perquè ja podríem parlar d'iniciar una altra vegada nou, la rehabilitació del Casino de la Floresta. Gràcies.
Gràcies, senyora Conesa. Li respondrà el senyor Requesens.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, dir-li que el que es va fer en el seu moment no s'ha llançat enlloc, es va fer una rehabilitació estructural a banda de les façanes i de l'exterior, que evidentment no s'ha llançat, ni s'ha malmès, ni s'ha perdut. El que sí que és cert és que en algun moment hi ha entrat algú i s'ha malmès algun aspecte exterior, però no rellevant des d'un punt de vista del valor de l'obra, no rellevant des del punt de vista del valor de l'obra que es va fer. A banda d'això, aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió dels tècnics de l'Ajuntament amb els arquitectes que han d'elaborar el projecte per poder tirar endavant la rehabilitació interior. I en paral·lel amb això, també aquesta setmana, l'àrea de serveis urbans ha tancat a l'edifici i procedirà a tancar el perímetre exterior del mateix. Tot això lligat amb la finalització de la definició del pla d'equipaments acabarà de perfilar doncs a l'ús del casal de la Floresta. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Gausa, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. El 18 de desembre de 2006, fa més d'un any, la tinent d'alcalde de Territori es va comprometre a lliurar-nos un informe sobre les pèrdues patrimonials que s'haguessin pogut produir a la ciutat pel fet de no tenir aprovat el catàleg. El ple del mes de novembre de 2007, segur que ho recordaran tots vostès, li vam recordar aquest compromís i vostè el va acceptar de nou. Aquest informe havia d'aclarir, entre d'altres coses, si dues cases documentades al segle XVI, Cal Rifer i Cal Arús, van ser enderrocades per silenci administratiu. El fet és que a dia d'avui no disposem d'aquest informe i, per tant, tenim seriosos dubtes sobre la gestió de protecció del patrimoni, o els mateixos que teníem el novembre del 2007, de fa dos mesos enrere. La pregunta és quan ens serà lliurat. I la segona pregunta té a veure amb les contribucions especials del sector 14-18 de Mirassol. Hem sabut que hi ha hagut en la Junta de Govern una pregunta que nosaltres havíem formulat en el ple, ho hem sabut per l'acte de la Junta de Govern i no pas perquè se'ns hagi respost la pregunta, que vam formular exactament el setembre del 2007. Volíem saber nosaltres exactament quina quantitat s'havia destinat a interessos de les contribucions especials. Avui sabem que són 82.000 euros. I, d'altra banda, volíem saber una cosa que no se'ns ha respost, que és quina quantitat havien destinat a advocats en aquesta operació, als serveis jurídics. Hem vist en un altre acte de la Junta de Govern, que en concret a un gabinet jurídic, hem passat una factura quantiosa de 155.000 euros, atesa la pròrroga del pressupost. Evidentment, no creiem que tots siguin aplicables en aquesta operació, però sí que volem demanar quina és la quantitat dels destinada a pleitejar amb els veïns en aquest cas, perquè voldríem saber què és el que ens ha costat pleitejar amb els veïns, francament, per 82.000 euros, més una part important d'aquests 155.000 destinats a serveis jurídics. Ens sembla una trista operació, per una operació que es podia haver resolt des de la perspectiva del diàleg i d'una solució pactada.
El senyor Boix crec que vol preguntar també sobre aquesta segona qüestió.
Si no, només vull preguntar sobre això, ja preguntaré després, si li sembla. Només pregunto sobre això ara. Sí, nosaltres també ens vam assabentar d'aquesta decisió per part de la Junta de Govern del dilluns passat, la quantia de 614.000 euros que s'havien de tornar als contribuents del sector 14-18 de Mirassol, més d'aquests 614.000, 82.000 euros amb interessos. Amb la línia que expressava el senyor Gausa, però una qüestió més que volíem plantejar, no? I és, assumim ara aquesta devolució i a partir d'ara què passa amb aquest sector, no? Què vull dir amb això? Vull dir que un cop està feta la urbanització d'aquest sector, si retornem les contribucions especials, és possible que aquests diners ja els hagin perdut, o bé podem girar una altra vegada contribucions especials, aquesta vegada ben fetes, ben formalitzades. Segona qüestió, com tots sabem, aquesta quantitat que hem de tornar l'hem de tornar a qui va posar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament, però va haver altres veïns i veïnes que no van posar aquest contenciós. Tenen dret aquests veïns i veïnes a reclamar la devolució d'aquestes contribucions especials? Ho dic bàsicament perquè les contribucions especials d'aquest sector s'eleven a una xifra al voltant d'uns 2 milions d'euros. I clar, com a representant d'un dels grups municipals d'aquest ple, doncs 600.000 euros ja és una xifra important, tenint en compte doncs, que prové, jo crec, d'una actitud molt intransigent per part de l'equip de govern. Ja ho vam dir-ho així fa uns mesos, però si això passa de 600.000 a 2 milions, doncs crec que és una xifra considerable, de preocupant per les arques municipals, i més pensant que no és només aquest sector amb el que s'ha urbanitzat i que té contenciosos, no? Hi ha altres sectors amb situacions similars i, per tant, doncs, actituds de mateix tipus, doncs, per part de l'equip de govern, doncs, ens podria portar a una situació econòmica difícil.
Gràcies, senyor Boix. La primera qüestió la respondrà la senyora Conesa.
Sí, senyor Boix, no. Senyor Gausa. Em deia el director de l'àmbit que aquesta setmana...
Perdó, senyora Rodríguez? Ah, doncs, sisplau, manifesti-ho, perquè és que no l'he vist que aixecava. Endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Simplement era per si ens podrien fer arribar l'abans possible el que és el contingut de la sentència. Gràcies.
Alguna altra qüestió a part d'aquesta? Ja està? D'acord. Senyora Conesa, si vol continuar.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Gausa, em deia doncs, el director de l'àmbit que aquesta setmana li pot lliurar perfectament l'informe doncs, en relació al que vostè demanava del catàleg, i reiterar en qualsevol cas que el nivell de catalogació de Cal Rifé i Cal Arús no era un nivell total, era un nivell parcial, i en qualsevol cas que el promotor tenia l'obligació de refer per tant tota la part de pedra, i sí que el que se'l va deixar a través de llicència és d'enderrocar la part de tapial, però la part de pedra s'ha de recuperar tota. En aquest sentit, jo crec que l'informe li deixarà aclarit. Gràcies.
En quant a la qüestió que plantejava el senyor Gaus i les preguntes que feia el senyor Boix, la factura aquesta que es va aprovar per Junta de Govern de 100 i pico mil euros, 150 i alguna cosa de defensa jurídica, en absolut afecten en això. És a dir, pot ser que hi hagi una petita part que sigui en relació a això, però són de temes diversos i crec recordar que hi havia una part molt important que era en relació a la defensa jurídica amb el tema Torre Negra. Sap vostè que ens està costant molts diners a la ciutat fer front a tota la bateria de contenciosos administratius que se'ns ha interposat per part d'una part de la propietat. Aleshores, dir també que estem... nosaltres sempre hem dit que compliríem la sentència, com no pot ser d'altra manera, però no la compliríem ni abans ni després, sinó quan tocava. I ara hem aprovat aquesta devolució per part de la Junta de Govern, devolució de contribucions especials amb les corresponents o amb els corresponents interessos, perquè és el moment que processalment tocava fer-ho, i estem en tràmit de si s'ha d'avançar més en aquesta línia, doncs fer-ho. Escolti, la posició tan intransigent de l'Ajuntament que esmentava el senyor Boix és ni més ni menys que no haver fet una relació, em sembla que era individualitzada, de contribuents. És a dir, aquesta és la posició intransigent segons el senyor Bosch, perquè recordin que en cap moment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu ni que les contribucions són injustes ni que el repartiment de càrregues és injust, sinó que per un defecte formal de que falta una relació individualitzada de contribuents ens causa un perjudici econòmic molt greu a la ciutat, de moment de 600.000 euros. Després doncs ja veurem això exactament on acaba. Sembla que no tenim possibilitat legal de tornar-les a girar. És un tema que estem mil·limetrant, mirant a lupa, però sembla que no podem tornar-les a girar. Aquesta és la realitat i l'entorn en el qual ens movem, que lamentem moltíssim perquè perjudica seriosament a les arques de l'Ajuntament i òbviament beneficia amb uns propietaris que han tingut una millora claríssima del seu entorn, fins i tot diria que un increment de valor de les seves propietats, però la justícia doncs és qui té l'última paraula i nosaltres hem de complir les sentències judicials com toca. Senyor Gaus i senyor Boix, molt breument, sisplau.
Sí, molt breument. No, simplement és per sol·licitar que sigui lliurada. Ja li he dit que aquesta factura de 150.000 euros jo no li atribuïa, evidentment, tota en aquest contenciós, però sí que voldríem saber la quantitat que hauríem de saber que s'aplica concretament en aquest contenciós per poder sumar aquests 82.000 euros i poder fer una valoració del que ens ha costat aquesta operació. Moltes gràcies. I recordar-li que això li vam dir nosaltres el setembre del 2006.
D'acord, la senyora Conesa en la comissió informativa els desglossarà exactament a què es correspon aquests honoraris de defensa jurídica. D'acord, senyor Boix?
Sí, només per dir-li que nosaltres no estem dient pas que sigui intransigent no fer una relació individualitzada dels contribuents. Això no és intransigent, això és, segons aquest jutge, no va a acord a la llei. O sigui, no és la intransigència que nosaltres parlàvem era en el moment en què vèiem que per aquest error doncs podíem incórrer en un perjudici per l'economia del nostre ajuntament tan gran, doncs crec que era el moment, en aquell moment dic, era el moment de, en una qüestió com aquesta, seure amb els veïns i intentar arribar a un acord. Vostès no van voler, no sabem per quins motius, jo ho crec que deu ser per intransigència, en tot cas, o per orgull polític, o perquè en aquell moment, per defensar qui en aquell moment ho va fer d'aquesta manera malament, com es pot veure, no?, amb aquesta sentència, i com ja dèiem en el seu moment, entre altres coses perquè en aquell moment ho va fer qui no ho havia de fer. Quan ho ha fet l'àmbit d'economia, directament, ho ha fet bé. Ho ha fet bé. Quan ho va fer Promusa, que s'havia de dedicar a fer cases i no pas a gestionar contribucions, ho va fer malament. I això ho vam dir-ho en el seu moment, ho vam dir-ho. Promusa no pot urbanitzar els carrers. Promusa el que ha de fer és vivenda de protecció pública. Les contribucions especials s'han de girar des d'on s'han de girar, des d'economia. Ho va fer Promusa, ho va fer malament, i ara ha sortit la primera sentència, i esperem doncs, que pel bé de la ciutat doncs, no ens sortim més perjudicats.
Gràcies, senyor Villasenor, té la paraula. Avui tenim entre nosaltres els representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres i Treballadors de l'àmbit de serveis socials. Sense entrar en el paper que no ens toca, o sigui, la relació que vostès tindran amb els treballadors en tant que empresa, entre cometes, i treballadors ja la tindran vostès, a nosaltres ens toca també el paper de representants electes de l'Ajuntament. I per tant, els hi volem demanar una pregunta molt concreta. A dos mesos de les eleccions es va arribar a un acord amb els treballadors de serveis socials, on es posava un plus de perillositat que sembla ser que es vol treure. La pregunta és per què. La segona pregunta, en el mes de novembre, si no vaig errat, els hi vam demanar a quins projectes s'acolliria l'Ajuntament respecte a les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. En aquell moment no se'ns va fer una resposta clara, ho entenem perquè s'estava preparant. En els darrers mesos vostès van fer declaracions en premsa on sortien una part dels projectes que es destinaven a aquesta subvenció. Nosaltres, vostès recordaran que els hi vam dir, els hi vam fer esment o els hi vam fer el nostre posicionament per tal de que les Planes, el barri de les Planes, tingués inversió en aquest sentit. I la pregunta és, quins són els projectes que s'han destinat a PUOS i si les Planes en té o no en té? La tercera pregunta és un clàssic. Vostès saben que el Col·legi Pinar és un col·legi religiós, aquí fins aquí no estem inventant res. Vostès saben que els ajuntaments són laics, vostès saben que tenim eleccions i que un col·legi electoral ens l'han posat un altre cop al Pinar. Home, partint des del laïcisme republicà, els hi voldríem demanar una altra vegada que posin un col·legi electoral en un altre lloc. Per dos motius, i jo no hi entraré en posicionaments religiosos perquè crec que no em toca, tot i que se'ls poden imaginar, però miri, els laics ho som, com a ajuntament ho som tots, vostès tenen altres equipaments municipals, per exemple l'Arnau Cadell, hi ha persones que es poden sentir, i així ho han fet avinent en diferents anys, un cert condicionament o una manera d'entrar allà no del tot adequada. Sense entrar en polèmiques, perquè ja n'hem parlat moltes vegades d'això, els demanaríem que consideressin la possibilitat un altre cop de posar el col·legi electoral en un altre col·legi que no fos aquest i que fos públic. Gràcies.
Sí, és, senyor Antoni Ramon, suposo que vol fer alguna pregunta que coincideixi amb alguna.
Sí, amb el seu permís, acumularia dues preguntes i me'n restaria una tercera. Primera m'assumaria la pregunta de la problemàtica que avui ens assabentem per part d'aquests treballadors i treballadores. Em consta que no se n'ha parlat en comissió informativa, doncs, que hi havia un conflicte obert i segurament doncs, haguéssim pogut estalviar les preguntes d'avui. Quins són aquests acords i compromisos? N'hi ha d'altres a banda de la perillositat? I també doncs, quins terminis i quina relació està havent-hi per arribar a un acord amb aquests treballadors. I sumant-me també a la petició de laica i republicana dels companys del PSC, també afegiríem l'accessibilitat. Recordem que el Col·legi El Pinar té un seguit d'escales per accedir-hi, també era un compromís doncs, anar a buscar tots aquests espais electorals doncs, que fossin totalment accessibles. No sé si això està solventat o no en aquesta escola, però s'hauria de fer. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Villasenor, si de cas després. Senyora Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. És que també era per sumar-me...
El Col·legi El Pinar, també?
No. No, sí. jo tan sols he de comentar-li primer, les rialles les farem després. Em sembla que hi ha una cosa prou important que és l'assistència avui d'aquests tècnics de serveis socials, que ens agradaria que se'ns digués exactament quin és el problema, perquè així es pogués constar en l'acte del ple, perquè després m'imagino que ells faran la intervenció i no constaran a l'acte del ple. Ens agradaria que ens ho aclarissin ara. Després, la rialla del Col·legi del Pinar, doncs miri, el Col·legi del Pinar, doncs, la persona que té la sort de cobrir aquell col·legi electoral té un tracte exquisit perquè les religioses els hi...
Senyor Rodríguez, perdoni.
Els hi porten dinar...
Escolti, no ha de... Senyor Rodríguez,
etcètera.
No ha de respondre... Senyora Rodríguez, sisplau.
Respongui.
Que no ha de respondre vostè. Senyor Rodríguez, vostè no ha de respondre... Si vol fer alguna pregunta, fàcil-la.
No, ha sigut vostè que m'ho
ha dit. Però no ha de respondre ni el senyor Villasenor ni el senyor Antoni Ramon. D'acord?
Gràcies.
Senyor Puigneró respondrà la primera qüestió.
Sí, a veure, en primer lloc, no volia, diguéssim, arrestar protagonisme als sindicats i també doncs, al col·lectiu de treballadors que avui és aquí i que després faran la seva intervenció, i per tant no volia tampoc ara avançar tota la informació que després podríem donar, però en tot cas sàpiguen que en cap cas s'està parlant ni s'ha parlat de suprimir el plus de periodicitat. Si voleu, puc donar més explicacions ara o fer-ho després també en el torn dels representants sindicals i del col·lectiu de treballadors.
Gràcies. La següent qüestió la respondrà el senyor Joli.
Sí, sobre el tema referent a les peticions que hem efectuat dels projectes del POSC, senyor Ferran Vila, senyor, jo sincerament crec que aquesta informació ja l'hauria de tindre perquè efectivament la va demanar en el seu moment. Personalment estava convençut que ja la tenia, en qualsevol cas ara faré les gestions ràpidament, per demà mateix tindrà vostè aquesta informació amb el detall de totes les peticions que s'han efectuat en el marc d'aquestes subvencions per inversió.
Gràcies. I les darreres qüestions les respondrà el senyor Requesens.
Gràcies. Quan es va decidir quan es modifica algun col·legi electoral, s'ha de buscar, es busquen tres coses: proximitat amb els electors, idoneïtat i comoditat pels mateixos electors. Amb el cas del col·legi del Pinar, tot i que per accedir-hi pot tenir, si tothom volgués accedir per la davant, hi ha unes escales, certament és un problema que no és fàcil de solventar, el canvi en un altre col·legi electoral no és fàcil i provocaria un altre tipus de problemes, tot i que és un tema que està pendent i que està damunt de la taula. Però li he de dir que no pels motius que vostè ha comentat, a nosaltres no ens provoca cap incomoditat ni moral, ni política, ni de cap tipus que sigui un col·legi religiós. Ens preocupa que sigui idoni, que provoqui o que pugui facilitar que la gent exerceixi el seu dret a vot i per tant que ho pugui fer amb, com deia abans, amb proximitat i comoditat. Mirarem sempre quin és l'espai que puguem disposar que compleixi aquestes característiques i seguirem buscant els millors col·legis electorals per fomentar la participació. Gràcies.
Sí, és, senyor Vila, senyor.
Respecte a la senyora, a la resposta del senyor Puigneró, jo crec que tot i que els missatges que fem els regidors i els representants sindicals són diferents, jo crec que ens agrairan que es faci una resposta al final. I com tothom sap, quan diem republicanisme ens referim al republicanisme laïcista de la Revolució Francesa. Gràcies.
Gràcies. Senyora Rodríguez, breument també, sisplau. Rodríguez.
Sí, gràcies. Jo era tan sols que si ens podien aclarir exactament tot això d'aquest plus de perillositat i exactament tinc entès que aquest compromís ve d'antic i el conveni s'ha signat i no s'ha complert. Ens agradaria que ens ho aclarís exactament ara aquí en el foro del ple. Gràcies.
Bé, doncs senyor Puigneró.
Bé, veig que hi ha posicions contradictòries. Jo preferiria, i tot insisteixo, en poder donar el posicionament de l'equip de govern quan els mateixos sindicats i el col·lectiu de treballadors que avui aquí doncs ens deixin les seves qüestions. Crec que no canvia res, l'explicació la donarem igual i bé, crec que ja he dit, i responent també a la pregunta inicial del senyor Ferran Villasenyor, doncs que en cap cas s'està parlant de suprimir aquest plus de periodicitat, sinó que doncs, és un altre el desacord que hi ha.
Està en el seu dret, senyor Puigneró, ja sap, de respondre fins i tot en el proper ple. O sigui que si no vol respondre en aquest moment ho pot fer al final. Té la paraula a continuació el senyor Grenys.
Gràcies, senyor alcalde. La vigent llei de política lingüística, en el seu article 31, diu: les empreses i les entitats públiques o privades que ofereixin serveis públics, com ara les de transport, de subministrament, de comunicacions i moltes altres, han d'emprar almenys el català en la retolació i en les seves comunicacions. La pregunta és: quin és l'estat de compliment de l'esmentada llei a la nostra ciutat i sobretot en el que afecta la retolació comercial i quines mesures es prenen per tal de garantir el ple compliment d'aquesta llei? Gràcies.
Gràcies, senyor Escura, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Granger, prenc nota de la seva sol·licitud i al proper ple li donaré compliment satisfactori, sens dubte, a la seva demanda. Gràcies.
Sàpiga, senyor Escura, que si vol fer-ho abans amb una comissió informativa també doncs, ho pot fer, i estic segur que al senyor Granger doncs, li semblarà molt. Senyor Granger.
Sí, gràcies. Atesa la importància doncs, per nosaltres, estic segur que per vostè també, d'aquesta llei, del seu compliment i visibilitat a la nostra ciutat, ens agradaria que fos com a mínim en ple, que ens donés vostè resposta.
Molt bé, doncs el senyor Escura pren nota i en el proper ple portarà la resposta. Té la paraula el senyor Antoni Ramon.
Gràcies de nou. La pregunta va dirigida a l'àmbit de joventut, concretament una problemàtica que nosaltres mateixos també ens trobàvem, no es preocupi, que en soc plenament conscient que és difícil, era el de les aules d'estudi. No tenim prou espais tipus biblioteca doncs per acollir tots els joves de la nostra ciutat que aquests dies es trobaran preparant els exàmens de febrer. S'havien habilitat espais a la Casa de Cultura, fa un any la Masia Torreblanca, tot just inaugurada, doncs va poder acollir forces estudiants, però enguany que ens trobem ja amb una Masia Torreblanca doncs, que ja té un gir d'usuaris nombrós doncs, perquè les activitats doncs, van consolidant, quina previsió hi ha doncs, per poder adaptar aquests espais que sempre han fet falta a la nostra ciutat, concretament ara que venen exàmens de febrer. Gràcies.
Gràcies. Senyora Esther Salat, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquest any disposem ja de la sala annexa, que és un equipament gran. La tenim ja moblada, que estàvem esperant recentment l'arribada d'aquest material. Comentar-li una anècdota, deu tenir telepatia perquè just estava pensant en això de les aules d'estudi i també estava reflexionant en com fem participar comptem amb les universitats que tenim en el nostre municipi que tenen uns espais grans també perquè col·laborin en cobrir aquesta demanda. Gràcies.
Gràcies, senyora Salat. Senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Primer tan sols era fer un comentari que abans amb el senyor Ramon no hi pogut replicar. L'he dit Antonio. I que vostè comenta que estem entesos a no entendre'ns mai. Ho diu això vostè, no pas nosaltres. Però bé, quan vulgui podem anar a prendre un cafè. Ara, entrant en matèria, i ara parlant de coses sèries de l'Ajuntament, anem a veure, farà 2 mesos vam fer una intervenció amb el sentit que quin tipus de mesures s'estaven prenent donat el cas dels desnonaments multitudinaris que s'havien realitzat en el cementiri de Sant Cugat. Ara, abans d'entrar en el ple, m'han lliurat tota la documentació per donar-me contesta a les peticions que havia fet. Llegint-te així tan sols per sobre, en primer lloc, bueno, agrair-ho de que se'ns hagi lliurat, però llegint així tan sols per sobre, m'ha encantat una sèrie de documentació que no es veu que s'hagi fet les certificacions pertinents en els usuaris del cementiri comunicant-los que es anava a desnonar la sepultura. Saben vostès perfectament que segons la llei de procediment administratiu això és nul de ple dret. Per tant, des del grup municipal popular, al proper ple presentarem una moció sol·licitant la nul·litat de totes les actuacions realitzades per la concessionària del cementiri i que se'ls i que es restitueixi el dret funerari a tots els interessats i se'ls doni més a més la indemnització econòmica pertinent per als danys morals que hagin pogut ser produïts als afectats. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyora Rodríguez. Entenc que és un anunci. Molt bé. D'acord. Té la paraula el senyor Boix.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Abans de l'estiu de l'any passat es va... Dic abans de l'estiu, no tinc la data concreta perquè no... Pensava que la tenia aquí apuntada i no la tinc apuntada, eh? Però no és una pregunta nova. es va fer la licitació de les obres de desdoblament del col·lector de Can Ganxet a l'empresa TMA. En aquests moments, com a mínim que nosaltres sabem, doncs no han començat encara les obres. Amb successives comissions informatives, i així està en l'acte d'aquestes comissions, hem preguntat sobre aquesta qüestió, i a la vista de que no hem obtingut resposta per part de l'equip de govern, doncs ens agradaria que ens diguessin en quin moment estem, quin és el futur d'aquesta licitació, donada la importància d'aquestes obres, que tot i que passem per un moment de sequera històric, doncs han de donar solució a situacions dramàtiques que ha viscut la nostra ciutat en els últims anys, no? La segona qüestió jo crec que és bastant, és un clàssic, això de les comissions informatives i dels plens. En l'anterior mandat, el protagonisme d'aquesta pregunta el tenia l'incansable regidor Xavier Laborda. Ara m'ha passat a mi el testimoni en aquest cas concret, i es tracta de la relació que té l'Ajuntament amb el Club Júnior Sant Cugat. Fa molt de temps que vam demanar quina era la resolució del conveni signat en el seu moment, l'any 2004-2003, amb el Club Júnior Sant Cugat, en el que se li va cedir uns terrenys de propietat municipal a resultes d'un pla especial urbanístic, i que a partir d'aquesta cessió de terrenys, doncs, hi havia tota una sèrie de conseqüències, d'utilització, de pagaments, de moltes conseqüències, i que nosaltres, doncs, en un moment determinat vam demanar quin era el grau de compliment d'aquestes condicions, no? Bé, això fa molts mesos que ho demanem, i amb el nou regidor, amb el senyor Amador, doncs la veritat és que jo tenia l'esperança de que, no sé fonamentada en què, però tenia l'esperança de que em donaria resposta, perquè sempre se tenia que els serveis tècnics, doncs, tenien molta feina i de més, no? I finalment el dia 8 de gener em va, de veritat que em va copsar al dir-me: demà tindràs l'informe. I vaig pensar: ostres, li trucarem al Xavier Laborda per dir-li que per fi hem aconseguit l'informe, no? Bé, em van donar l'informe, i la veritat els haig de dir que no he trucat al senyor Laborda, perquè clar, l'informe que m'han donat i l'informe que hem demanat nosaltres no té res que veure, però no perquè no diguin el que nosaltres vulguem que digui, sinó perquè el que ens diuen aquí és que el hockey sobre herba, doncs en el curs 2003-2004 hi han participat 35 participants, i el 2004-2005 hi han participat 30. Aquest és l'informe de la concreció de les condicions del conveni de cessió de terrenys amb el Club Júnior Sant Cugat. Clar, és possible que l'informe doni resposta, diguéssim, a que el qui me l'ha donat no s'ha llegit el conveni, però clar, en el conveni no només diu que el hockey sobre herba serà un esport que es potenciarà a la nostra ciutat. Si vol, llegeixo algunes de les condicions del plec, perquè era una qüestió, era un conveni important, no? La primera és que aquesta sessió es feia al Club Júnior de Sant Cugat perquè tirés endavant les seves activitats esportives. Jo en aquests moments, i jo esperava que l'informe m'ho respongués, i ojalà m'ho respongui algun dia, m'agradaria pensar que aquestes instal·lacions les fa servir encara el Club Júnior Sant Cugat i no alguna empresa de serveis que opera amb aquelles instal·lacions. M'agradaria que fos així, perquè si no, doncs al final de tot això diu: i aquests són els motius pels quals es pot trencar el conveni. M'agradaria que fos així, però no m'ho diuen amb el seu informe. També em diuen amb el conveni que amb aquestes instal·lacions es podia practicar esport per part de qualsevol entitat del poble. En tot cas, l'Ajuntament seria qui posaria els requeriments en quant a horaris, en quant a instal·lacions, demandes per part de la societat envers aquelles instal·lacions, i amb la resposta com a mínim doncs no se'm respon amb aquesta condició. No dic que no s'hagi fet, però no se'm respon. Totes aquestes condicions venen determinades per una sessió que costava 1.200.000 euros, i que a canvi d'aquests 1.200.000 euros que no ens pagava el júnior, ens ho pagava amb espècies, no? Cosa que a mi em sembla bé sempre i quan s'acompleixi. Bueno, aquí demanàvem doncs, fins i tot que el Club Júnior Sant Cugat organitzés activitats, que les escoles podien encarregar activitats esportives, no només hockey sobre herba, sinó activitats esportives en aquelles instal·lacions. Tampoc se'ns dona resposta sobre això. També deia que l'Ajuntament abans del 1 de juliol faria una proposta de calendari pels tres cursos següents, i pel que consta en l'informe qualsevol activitat es va acabar l'any 2005, per tant hem deixat de fer els deures. Puc continuar, però em sembla que les condicions del conveni, doncs francament, per l'informe que m'han presentat després de dos anys, dos anys aproximadament, doncs farien que es tirés endavant el punt 5.2.4, que diu: en l'eventual supòsit d'incompliment per part del club, l'Ajuntament requerirà al club perquè cessi de l'ús privatiu de la finca de propietat municipal, restant totes les instal·lacions, obres i accessions sobre la finca de propietat municipal a favor de l'Ajuntament, renunciant en aquest acte a qualsevol petició de rescabalament per les inversions econòmiques executades per part del club. Això és el que diu un conveni que es va aprovar amb els vots en contra nostres, perquè cedíem un terreny públic a una entitat privada, sabent ja que podia passar una cosa similar a la que ha passat, i que després de dos anys de per part del nostre company de preguntes i preguntes amb tota la, saben vostès que ho fèiem de forma molt ordenada, i després amb l'herència que he recollit jo doncs el mateix, doncs després de dos anys la resposta seva ha sigut aquesta, i si aquesta és l'única resposta que ens poden donar, no que ens donen, sinó que ens poden donar, doncs em sembla que haurem de fer alguna cosa amb aquest conveni. Gràcies.
Gràcies, senyora Conesa, respondrà a la primera qüestió.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la qüestió que plantejava el senyor Boix no és una qüestió nova. Efectivament, tampoc tinc la data exacta aquí, però abans de l'estiu es va adjudicar el desdoblament del col·lector de Can Ganxet. És un col·lector d'aigües pluvials i que ha de permetre doncs que aquestes aigües pluvials discorrin per diferents llocs de Mirassol, de la zona de Mirassol, i vagin a recollir-se a la riera de la zona doncs de Can Cabassa. Efectivament, en aquest punt tenim empresa adjudicatària, però ens hem trobat amb un problema en relació amb el projecte, que doncs ens ha fet ser cauts abans d'iniciar l'obra. El problema és el següent, i és que en el moment del replanteig del projecte s'han detectat unes mancances que podrien ser importants i que bàsicament suposarien un increment de l'obra i per tant un reconeixement a l'alça d'uns diners en favor de l'adjudicatari. En vistes d'això, el que hem fet en primer lloc és reclamar a l'empresa d'enginyeria que va redactar el projecte, que realment doncs digui si existeixen aquestes mancances i per tant si efectivament hi són, com és que no les van tenir en compte, per tant l'Ajuntament també poder reclamar a l'empresa d'enginyeria que va fer el projecte de desdoblament. L'empresa d'enginyeria tot just avui aquest matí ha presentat al·legacions l'Ajuntament vàrem obrir per tant el passat mes de desembre un procediment contradictori entre doncs les dues empreses per realment veure a on estem i com podem avaluar aquestes mancances que ens diu l'empresa adjudicatària en el moment del replanteig: escolteu, manca això, manca allò, manca allò, i què ens diu l'empresa que ha projectat.
Tot just avui, com aquest matí, hem rebut al·legacions de l'empresa adjudicatària i en aquest moment estem avaluant els informes pertinents. No descartem, en base al que veiem, anar a demanar el dictamen d'un tercer, d'un pèrit extern, i veure doncs què és el que hem d'assumir, però evidentment en qualsevol cas, si es determinés que ha d'haver-hi un sobrecost en aquesta obra, l'Ajuntament tirarà l'obra endavant igual, però clar, repercutirem a l'empresa que va presentar-nos el projecte i que ha avalat el projecte. No tinc dates de quin termini pot ser això, no les puc avançar en aquest moment.
Gràcies, el senyor Amador té la paraula per la següent qüestió.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el conveni ja el teníeu, vam fer còpies assignat amb el conveni júnior farà 3 o 4 setmanes i bueno, resultat doncs, de les qüestions reiterades i abans no teníem l'informe, vam provocar un monogràfic sobre els jocs escolars de l'Omet, molt centrat especialment per debatre una mica i seguir debatent, perquè vaig comentar doncs, que no era el primer ni serà l'últim debat que farem sobre els jocs escolars que està realitzant l'Omet, i fruit d'aquests estudis es va provocar el conveni júnior. El resultat del conveni júnior, entre altres qüestions esportivament parlant, és l'informe que us vam fer arribar i pel qual jo vaig comentar que estàvem en converses, que estic en converses personalment amb el president actualment del júnior per ampliar l'actual conveni i al mateix temps doncs, intentar que el conveni sigui renovable anualment i cada any anar valorant les actuacions que el conveni júnior doncs, faria com a contraprestacions amb una sessió de terrenys. Em sembla que més clar i més transparent no es podia fer, perquè no vam plantejar ni cap conveni signat ni res de res ja fet, sinó que vam plantejar doncs, com funcionava l'Omet i quin era l'estudi exactament que s'estava realitzant amb els jocs escolars per intentar al mateix temps vincular el júnior i qui tingués un projecte o un resultat esportiu en aquelles instal·lacions s'estigués fent. Respecte a la pregunta de si actualment el club júnior està utilitzant doncs, els terrenys, per descomptat que ho està fent el club júnior, i al mateix temps doncs, estem valorant no només participar activament en aquests terrenys, sinó en altres instal·lacions que el júnior estem valorant ha disposat doncs, per part de l'Ajuntament per poder fer el foment de l'esport escolar en aquest club. Quan tinguem més avançades les converses i que no tardaran en concretar-se, estareu degudament informats. Gràcies.
Gràcies, senyor Boix.
Sí, sobre la segona qüestió, i perquè no vull que passi amb mi el que va passar amb el senyor Laborda i el senyor Cortés, jo, senyor alcalde, li demano que garanteixi vostè que es fa un informe en el qual s'expliqui punt per punt del conveni que es va signar, què és el que s'ha fet i el que no s'ha fet. Perquè em sembla molt bé que ens expliqui com funcionen els jocs escolars i em sembla molt bé que ens digui que la idea és que amb la dinàmica dels jocs escolars el júnior hi pugui jugar un paper, com hi pot jugar altres clubs de Sant Cugat i més aquest tenint en compte doncs, que té aquest conveni. Però això no té res a veure, té una mica a veure, una mica a veure, molt poc, amb el que li he dit jo i amb tots els punts del conveni els que jo he dit, no? He posat sobre la taula, no? En tot cas, li demano, senyor alcalde, que garanteixi, després de 2 anys d'espera, i he estat 6 mesos amb molta bona fe esperant que em donés resposta al senyor Amador, però clar, després d'aquesta resposta doncs m'he vist amb l'obligació ja de portar-ho al ple perquè em sembla que, bueno, que no és de rebut.
D'acord, el farem. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.
Quanta gent no ha parlat avui,
Sí, no? És que això que s'aixequi l'interventor del secretari general és molt lleig, perquè la gent que ve per primera vegada no sap què passa, no?
Però és així.
Sí. Bueno, podrien quedar-se, no?
Bé, sisplau, si... si hi ha una mica de silenci, reprendrem la sessió amb les intervencions de... el públic ens acompanya. Tenim una, tinc una petició de paraula per part de la senyora Maria José Moure en nom del col·lectiu de tècniques i tècnics de serveis socials municipals. És així? Hi ha altres intervencions. El senyor José García Díaz. García Delgado. Cada dia a aquestes hores ai, se'm passa el mateix. Qui més? Qui més? La senyora Rosario Sánchez. El seu nom, sisplau? Ángel Fernando Rodríguez.
Fernando Rodríguez Arias.
Tinc la... he pres nota de les peticions de paraula de la senyora Maria José Moure, del senyor José García Delgado, del senyor José García Expósito, de la senyora Rosario Sánchez i del senyor Fernando Rodríguez Arias. Té la paraula la senyora Moure.
Bona nit. Bona nit. Tot seguit us llegiré un manifest que hem elaborat tots els tècnics i tècniques de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Cugat. El col·lectiu de treballadors i treballadores de serveis socials municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat considerem inacceptable i una manca de respecte l'actuació dels diferents representants de l'equip de govern i la direcció de recursos humans. Volem manifestar el nostre malestar i desconcert davant del reiterat incompliment dels diferents acords que s'han pres des de l'any 2002 fins a l'actualitat en relació al reconeixement dels riscos laborals al nostre lloc de treball. Des de l'any 99, aquest col·lectiu va reclamant el reconeixement del factor de perillositat com un dret dels professionals que treballem en situacions de risc per a la nostra integritat física i psicosocial. L'any 2002 es va fer efectiva una part d'aquest reconeixement. Posteriorment, es va descobrir que no corresponia a la totalitat del factor de perillositat, essent només l'augment que se'ls va aprovar als treballadors que ja el cobraven prèviament. Davant d'aquest greuge comparatiu i discriminatori, es va demanar l'equiparació a la resta de col·lectius que ja el cobraven. Es va acordar, per part dels representants de l'equip de govern, acceptar l'equiparació reclamada, la qual encara no s'ha fet efectiva. L'any 2003, el senyor Villalmes es va comprometre a realitzar el pagament íntegre del complement i tampoc es va fer efectiu. Entre els anys 2003 i 2006 s'han realitzat reiterades reclamacions sense obtenir cap mena de resposta. Finalment, l'any 2006 es va pactar novament l'actualització del factor de perillositat entre les dues centrals sindicals en aquell moment, Comissions Obreres i UGT i la senyora Pilar Ferrer, la qual es va comprometre a fer-la efectiva el mes de gener de 2007, cosa que tampoc es va complir. El mes d'abril de 2007, finalment, es va arribar a l'acord entre els sindicats Comissions Obreres i UGT i la senyora Teresa Proies, que l'actualització del complement seria efectiva a la nòmina del mes de maig. El mes de maig no es va fer efectiu aquest pagament. Quan es va demanar el motiu, la senyora Teresa Proies va al·legar una errada per part seva en una signatura, per la qual cosa es va comprometre personalment davant de tots els treballadors de serveis socials a fer-ho efectiu a partir de la seva aprovació al primer ple després de la constitució del nou equip de govern i amb caràcter retroactiu. Aquest compromís tampoc s'ha fet efectiu. Durant aquest temps d'espera, en el que se'ns ha comunicat en diverses ocasions que es portaria a aprovació del ple, hem tingut la bona fe i la paciència immensa de donar crèdit a la paraula dels representants de l'equip de govern. La realitat és que se'ns ha enganyat de forma continuada. Per tot això, demanem públicament a l'equip de govern que se'ns reconeguin els mateixos drets laborals que per aquest concepte tenen altres treballadors d'aquest ajuntament i que es compleixi l'acord sobre l'actualització del complement de perillositat pres a l'abril de 2007. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. El senyor... voldria demanar al senyor Pepe García i al senyor García Expósito si la seva petició de paraules pel mateix tema. Sí? Vostè també? Molt bé, doncs té la paraula el senyor José García Delgado, en primer lloc.
Bé, sempre és un plaer venir al ple, a pesar de que avui no parlem, igual que l'última vegada, de l'any europeu de la igualtat d'oportunitats homes-dona. No? Deia el Groucho Marx que la política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats. Ara, des de fa temps, encara que les relacions personals en l'equip de govern, no, en els regidors, són bones, tenim que admetre-ho, són bones, no són les relacions laborals, que actualment doncs, passen, diríem, des de fa mesos per una mena de refredat amb signes de que acabi amb pulmonia. Sobre aquest cas que ha llegit la companya, hem tingut paciència, mesura i tota mena que podem dir d'adjectius, no? Però què diu la llei al respecte, no? Què diu la llei al respecte si tenen raó, si tenim raó o no? És una cosa que s'ha obviat i que els seus assessors de recursos humans segurament no li han dit. Primer tenim la normativa 3/2007 per a la igualtat efectiva d'homes i dones. L'article 64 de la llei que estableix com s'articula els plans d'igualtat. La disposició addicional vuitena de la llei 7/2007 del 12 d'abril. Això diu, si una administració pública és reticent a negociar un pla d'igualtat a més de les possibles reclamacions per discriminació, es podrà reclamar judicialment l'incompliment del mandat legal. Actualment nosaltres, com tot ho fem de bon rotllo, perquè fins ara creien en la bona paraula i en els fets, no? Doncs hem deixat que no se porti a terme fins ara al pla d'igualtat, que és obligatori des que va sortir. Som, sembla que un dels tres ajuntaments de Barcelona que encara no ho tenen, no? A serveis socials són 98% dones. La resta de col·lectius més que reben el compliment de perillositat, toxicitat i penositat són homes. Quan la normativa llei orgànica estableix que no existirà diferència salarial per fet de ser dona ni en les bàsiques ni en les complementàries. En el món laboral això seria salari base i pluses. Curiosament també, a partir de l'1 de gener, el règim de la Seguretat Social, llei 40/2007, de 4 de desembre, estableix la jubilació anticipada als 52 anys per al col·lectiu en risc de perillositat, toxicitat i penositat, sense diferenciar el concepte grau de perillositat, ja que és solament un grau el que es mesura. No es pot contemplar morta o porca perillositat com vol establir recursos humans o la regidoria de recursos humans, no? No oblidem tampoc una cosa que hem parlat en aquest dia, que no sé si això ho han dit, senyor Puigneró, que és que no s'estan aplicant les ponderacions dels elements no comuns dels factors riscos socials. Recordem que les valoracions dels riscos psicosocials efectuades a esports i a serveis socials, el resultat que van sortir, doncs, ho sabem tot, no? És aquí de la casa i no parlem més. Ho sabem que van sortir, no? El famós ISTAS 21. Segur que ho recorda. A mi m'agradaria recordar unes paraules que fa poc va dir en una conferència a la Caixa Josep Antoni Durán Lleida, que diu que quan se substitueix el diàleg per la confrontació, el pacte és molt més difícil d'aconseguir, però el pacte és més necessari que mai. Nosaltres sempre apostem per el pacte. I quan un equip de govern s'ha ficat en un embolic denunciant un conveni, hem sigut els sindicats de classe, UGT i comissions, el que hem donat sortida per poder tirar endavant el projecte. Hem redactat. Respectem allò que hem acordat i pactat, sobretot perquè ningú pugui dir, com passa en altres ajuntaments, que els nostres polítics doncs, ni saben, ni poden, ni sabeixen, ni volen. Que no passi aquí, mai ha passat. En aquest sentit, a mi m'agradaria que algunes persones de tant en tant fessin una reflexió moral de què significa tenir personal al seu càrrec. Y a mis compañeras de fatigas, de tantos años juntos, que solo vosotras y nosotros sabemos qué es encerrarse en una habitación con alguien que después sale en los periódicos por violador, por parricida. Solo vosotras lo sabéis. Personalmente no quiero que os hundáis por esto. Esto acaba de empezar. Quiero que seáis fuertes. No quiero ver ninguna lágrima nunca por el engaño este, ni que nadie caiga en depresiones por culpa de esta falsedad, este engaño y falta de respeto a vuestra dignidad profesional. Tenéis mi compromiso, que ya os lo he dicho, personal, y el de mi central sindical y el de la central sindical de UGT, de seguir defendiendo las desigualdades sociales y laborales aquí y donde sea. Ole por vosotras, chapó por las donas de esta casa. Gracias.
Señor Pepe García. Tiene la palabra al señor García Expósito.
Hola, buenas noches. Yo no me siento a gusto viniendo aquí porque, la verdad, yo creo que el sindicalismo no se hace con los políticos. Se hace con los que representan a los políticos. Y si que los que representan a los políticos nos fallan a los sindicalistas, de alguna forma, algo no funciona. Algo no funciona, ¿por qué? Porque lo que tenemos que respetar es los acuerdos que tenemos entre ambas partes. Yo creo que los representantes de los trabajadores en esta casa hemos tomado una postura bastante dialogante para que se nos llegar a este extremo. Yo creo que es una reivindicación, como han dicho la compañera, una reivindicación muy muy vieja, de muchos años, pero en la cual se llegó a un acuerdo, pues en el último convenio, y a través del último convenio se dio un acuerdo. Yo, la verdad, me entero de esto hace un mes, que yo creí que se estaba pagando, porque la última conversación que había tenido con eso, pues se había acordado que se les pagaría, y se les pagaría. Cuando el señor Puneró contesta a los políticos la pregunta que le han hecho, que no se está pagando, o sea, que no se le ha retirado, tiene razón, no se le ha retirado, es que no se le ha pagado, o sea, están cobrando una quinta parte de lo que se le tenía que cobrar, una quinta parte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si los sindicatos no tenemos la confianza de los trabajadores no pueden tener la confianza de los sindicatos, y esto lo paso a los políticos. Si los políticos no tienen la confianza de sus representantes, digamos, cargo de confianza, mal vamos. Yo creo que aquí alguien ha dejado fuera de lugar a la representante de recursos humanos, a la CAD de recursos humanos, a esta, sino a la anterior, que eran dos acuerdos que habíamos tenido con ellos. Yo creo que es inaceptable que nos encontremos aquí, después del tiempo que llevamos, pidiendo una cosa, un plus, que se está pagando a otros colectivos desde hace 20 años. Con esto termino mi intervención. Gracias.
Gracias. Té la paraula el senyor Pujaró.
Bé, en primer lloc, voldria agrair les formes i com s'ha portat tot això des de que es va originar aquest desacord entre els representants sindicals i l'equip de govern, però amb la mateixa cordialitat també voldríem manifestar el desacord amb algunes de les coses que s'han dit aquí doncs ara fa uns moments, no? En primer lloc, dic que quan es parla d'aquest plus, dic que aquest plus s'està cobrant, no és cert
s'estigui cobrant un plus de perillositat i que per tant el col·lectiu de treballadors socials no estiguin cobrant un plus de perillositat. El que no s'està fent, i aquesta és la demanda que entenc que hi ha per part dels sindicats i també pel col·lectiu de treballadors de fa temps, és l'equiparació d'aquest plus amb d'altres col·lectius d'aquesta casa. Des d'aquest equip de govern, quan ens plantegem aquest assumpte a l'inici d'aquest mandat, el que intentem és posar o buscar criteris que siguin equitatius. A vegades la igualtat, per igualar o igualar, a vegades pot crear desigualtats. O sigui, el que s'ha de ser és equitatiu. I en aquest sentit el que creiem, i això segur que el meu company regidor de Seguretat Ciutadana hi estarà d'acord, el que es va creure convenient per part de la direcció de recursos humans, també de la gerència d'aquest ajuntament, és que la perillositat que comporta doncs, en un col·lectiu com pot ser el de la policia local, que dona la casualitat que, doncs, que està bueno, que la formen sobretot doncs, homes, però evidentment la voluntat d'aquest equip de govern seria que també doncs, hi haguessin més dones, i per tant aquesta no ha de ser un element distintiu. S'ha cregut convenient que el plus de perillositat no es podia equiparar en el d'aquest col·lectiu. I sota aquests criteris s'ha intentat doncs, negociar amb els representants sindicals d'una forma molt cordial. Crec que per part de la gerència i de la direcció de recursos humans s'han doncs, traslladat diferents ofertes de millora d'aquest increment que actualment estaven o que estan cobrant els treballadors de polítiques socials, però lamentablement no s'ha pogut arribar doncs, a un acord, perquè entenc que la reivindicació que tenen doncs, és una reivindicació d'equiparació amb la qual nosaltres doncs, no hi estem d'acord. Per tant, dir que continuem oberts a millorar aquest plus de perillositat que en aquests moments doncs, cobren els treballadors de l'àrea de polítiques socials, però evidentment no estarem d'acord en arribar a una equiparació amb el d'altres col·lectius com pot ser el de la policia local, però també doncs, el de la brigada, perquè creiem que el risc de perillositat que comporta doncs, el fet de patrullar el carrer anant amb pistola, etc., doncs, no creiem que sigui doncs, el mateix. Aquesta és la nostra posició i continuem evidentment oberts a poder arribar a un acord que millori aquest plus que en aquests moments doncs, ja s'està pagant.
Gràcies. Té la paraula la senyora Rosario Sánchez.
Gràcies. Buenas noches. Bueno, creo que algunos de ustedes me conocen y saben un poco cuál es el problema que he tenido con el vaciado de un nicho de propiedad de mi familia. A primero de noviembre, y a raíz del vaciado de un nicho propiedad de mi familia, saltó a la opinión pública el tema del cementerio municipal, aunque hacía tiempo que algunos sancugatenses se venían quejando del uso y abuso que la empresa concesionaria hacía de su gestión. El ayuntamiento, principal responsable, no dio respuesta a las quejas de estos sancugatenses. Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de mi caso, la señora Pereira se puso en contacto conmigo y ofreció un nicho, como se había hecho en otras ocasiones, para solucionar el tema. Palabras de ellas textuales fueron: no es porque creamos que la empresa no ha hecho bien su trabajo o está mal, sino por sensibilidad, porque ya se ha hecho en otros casos. Estas fueron sus palabras. Le dije que había hecho una instancia al ayuntamiento exponiendo el tema y que en unos días llegaría a su departamento. A lo que me contestó que cuando llegara se pondría en contacto conmigo, Al mismo tiempo y en los mismos términos me dirigí a la empresa gestora y a fecha de hoy ninguno de los dos me ha contestado. En este tiempo, ciudadanos de San Cugat me han contado historias, de las cuales he traído mis preguntas. Y pueden ser contestadas tanto por el señor Recodé, por el señor Recasén o por la señora Pereira. Primero, ¿ha cumplido la empresa gestora los términos en que se le hizo la concesión? ¿Ha hecho más tumbas que nichos porque son más rentables las tumbas? ¿Será el cementerio municipal de San Cugat un espejo de San Cugat? Y espero que se entienda. ¿Tendrá sus barrios, llamemos tumbas, para centrar, Colfabá, llamemos nichos, barrio de Monastir? Y a buen entendedor. Y esto, señor Recoder, tengo entendido, y esta pregunta es para usted concretamente, que personas de su confianza, incluso usted mismo, han visitado el cementerio. ¿Podría decirme si ha encontrado deficiencias? ¿Se nos informará adecuadamente a los sancugatenses y a los afectados si así ha sido y del proceso seguido? Y por último, señora Pereira, ¿llegó a sus manos mi instancia? Porque si no es así, aquí tengo varias, tengo varias copias, las cuales gustosamente le daré a usted y a cualquiera que me lo pregunte. No obstante, si alguien quiere saber cuál fue esta instancia y su contenido, le aconsejo que lea un altra San Cugat, el número 49, con fecha 10 de diciembre, donde en primera página y dentro se habla del tema y está toda la instancia que yo hice al ayuntamiento. Y por último, darle las gracias a la señora Rodríguez por su valentía y por su sensibilidad al afrontar este caso, que a mí personalmente, por mi educación, ya que aquí cada uno se declara su condición, su creencia, yo diré que desde muy pequeña me crié con mis abuelos. Me enseñaron a rezar cada noche por los difuntos y por todo. Así que ustedes supondrán lo que entenderán lo que esto ha supuesto para mí. Y bueno, pues simplemente esto. No pertenezco a ningún partido político y siempre he tenido una norma. Mi reino no es de este mundo. Simplemente. Gracias.
Gracias, señora Sánchez. Bueno, respondrà la senyora Paraire, però quan m'ha fet una pregunta directament, doncs li diré que sí, que he anat al cementiri, no una, he anat moltes vegades al cementiri de Sant Cugat, i cada vegada que llegeixo en els mitjans de comunicació o algú ho manifesta, i recordo vostè mateix a la festa de tardor, que vàrem tenir ocasió de parlar, i després la vaig sentir, doncs, quan amb el micro a la mà, doncs, va intentar compartir amb tota la gent que estava a la plaça del monestir, doncs el problema que l'afectava, vaig anar-hi, però esclar, òbviament allà no podia veure el seu problema, però sí donar un cop d'ull en el cementiri. Miri, jo crec que nosaltres tenim un cementiri molt digne. Crec que tenim un cementiri molt digne, que està en un lloc magnífic i que està ben cuidat. Sí que hi ha alguns problemes. Jo li esmentaré un que, donant una volta pel cementiri, es veu ràpidament a simple vista, que és que hi ha ocupacions de l'espai públic per part de persones, doncs, amb caràcter privatiu, no? I aquesta és una qüestió, doncs, que algun dia s'haurà de posar remei i suposo que sap a què em refereixo. Però a banda d'això, més enllà de problemes, d'alguns petits problemes puntuals, el caràcter del cementiri, doncs, és un caràcter, repeteixo, que revesteix tota dignitat, com es mereix un lloc com aquest, i que, a més, sap vostè que darrerament, doncs, s'han fet millores i se'n continuaran fent.
no sé veure la diferència entre la zona de tombes i la zona de nichos o de columbaris. Crec que totes revesteixen exactament la mateixa dignitat. Ara li respondrà la senyora Parella a les altres qüestions.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí que, per contestar la senyora Sánchez, dir-li que sí que he rebut la instància. Vostè era una instància que feia referència a moltes qüestions, a qüestions serioses de diferents tipus d'irregularitats que van des de cobraments duplicats, a dret funerari, aportant molta documentació. Vostè mateixa en la instància al final posava que ens la feia arribar per coneixement, perquè la instància en principi està adreçada, pel que recordo, a l'empresa gestora del cementiri. Nosaltres ens hem reunit amb l'empresa del cementiri. Moltes qüestions ja sé la resposta, però com ja li dic, com que n'hi ha moltes, m'estava esperant a tenir-les totes, que en breu li podrem contestar, i el que em va semblar era més oportú era contestar-li tot de cop, com li vaig dir que seguiríem el tema. Ja li vaig dir que si hi havia alguna cosa que no estava bé, nosaltres seríem els primers en prendre les actuacions que la llei contempla que es prenguin en aquests casos. Només un aclariment, jo mai li he ofert un ninxo. El que sí que li vaig dir en una conversa telefònica que vaig parlar amb vostè, o almenys el que li volia dir, perquè potser no em vaig saber expressar, quan vostè una mica horroritzada em va fer el comentari que fins i tot m'han ofert un ninxo, jo sí que li vaig dir, aviam, no li estan oferint un ninxo per tapar no sé què o tal. El que sí que fem en el nostre municipi, en els casos, a tothom que hi ha desnonament, si aquest, si el titular o els hereus ho reclamen, sí que els oferim o se'ls ofereix per part de la concessionària l'oportunitat de, si paga els rebuts de manteniment pendent, se li dona una altra sepultura de les mateixes característiques. Sé que a altres municipis es fa, però el titular o hereu, en aquest cas, no sé si utilitzo bé la terminologia, em consta que ha de pagar una altra vegada tot el ninxo i totes les tasques o taxes, no sé ben bé què són, de trasllat i de tot això. O sigui, se li feia, sobretot jo no he ofert mai un ninxo a ningú, és l'únic que volia que quedés clar.
No, senyora Sánchez, disculpi, no hi ha rèplica en aquest torn. Si vol acabar el ple pot parlar amb la senyora Parella, que estarà encantada de fer-ho. No, és que no hi ha torn de rèplica, Si vol, després podem parlar. Senyor Fernando Rodríguez, té la paraula.
Bona nit, senyor alcalde. Entre tot, gràcies per donar-me la paraula. És la primera vegada que parlo aquí. Gràcies a tothom. Jo sóc un ciutadà d'aquí de Sant Cugat, el qual em sento molt orgullós de ser de Sant Cugat, però quan em surto de lo que és Sant Cugat Centro començo a veure moltes deficiències. Jo sóc de les Planes. Fa com 2 anys he estat a l'oficina de vostès de la plaça Creu d'en Blau. Vostès volien fer una urbanització de la zona, inclús havien tomat dades de totes les habitatges, ja tenien decidit quan s'havia de pagar per habitatge i havien donat la possibilitat de que es paguessi això un tant cada vegada que es pagava a l'IBI. D'això em sembla que s'ha quedat tot en l'aire, no sé si se continua endavant o no continua endavant. Això per un costat. Per un altre costat, em dona molta vergonya que siguem de les Planes. Jo em sento Sant Cugatent, però crec que sóc ciutadà de tercera. i ho dic per una raó, perquè a Sant Cugat n'hi ha molta, a les Planes n'hi ha molta deficiència en el que és sanitat. N'hi ha una depuradora totalment obsoleta que descarrega tot a la riera, contaminant totalment tot la part de la zona de Can Borrull, i veig que a la part de Barcelona, que és un mig quilòmetre més a dalt, estan fent una depuradora nova. I el que no em comprèn és perquè les Planes, un costat, tenen millor qualitat de vida, i nosaltres, que som de Sant Cugat, no tenim aquesta qualitat de vida. Després vull també que he escoltat aquesta nit que no sé qui ha sigut dels regidors que ha parlat de les Planes, però no he escoltat si han donat vostès alguna resposta sobre el que volien parlar de les Planes. I després vull fer-me solidari amb tots aquests senyors que reivindiquen els seus drets. Moltes gràcies.
Gràcies. Li respondrà la senyora Subirà.
Bé, senyor Rodríguez, la veritat és que la qüestió que ha plantejat sobre, hem entès, urbanització al voltant de la plaça de la Creu d'en Blau, m'ha semblat que parlava, la desconec en aquest moment. Si li sembla, l'acabar el ple o qualsevol dia, però ara mateix en podem parlar, doncs m'ho explica en més detall i mirarem aviam de poder-li respondre. Respecte a la resta de temes, doncs només dir-li que des de l'Ajuntament i des de fa molts anys que es fa un esforç important a tots els districtes de Sant Cugat per tal d'urbanitzar-los, que com vostè potser sap, doncs Sant Cugat ha intentat que les Planes s'acollís a la llei de barris que la Generalitat ha posat a l'abast dels municipis de Catalunya en els darrers anys, que no ha estat possible, que tot i així ara tornarem a intentar posar-la dins de la llei d'urbanitzacions, que està en aquests moments en projecte de llei al Parlament, per tal de poder fer una urbanització integral de tot el districte de les Planes. Moltes gràcies.
Gràcies, no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Molt bona nit.